per parlar de llibres i lectures en aquest espai de lletra ferits en el que l'Helena Aranda ens fa comentaris molt interessants d'obres molt conegudes com la que avui ens porta. Helena, bona tarda, benvinguda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Avui tenim, podríem dir, tot un clàssic, no? Em sembla que l'ha llegit tot el món.
I si no l'han llegit, alguna de les pel·lícules segur que l'han vist.
Sí, perquè ara, malauradament, el jovent i la canalla som més visuals, sí. Més de pel·lícula i més d'estar còmodos, no? Sí. Per veure les coses i conèixer. Però em sembla que aquest llibre tots els pares l'han comprat, si no l'original, alguna versió d'aquestes que hi ha més actualitzades. Què ens portes avui?
Doncs avui parlarem d'Alícia, en el País de les Meravelles, o Alícia a través del mirall, perquè té els dos títols, perquè són dues obres, de Lewis Carroll, perquè justament aquest any fa 150 anys de la seva publicació.
Déu-n'hi-do. Així, doncs, és ben cert que l'ha llegit tot el món i moltes generacions també.
Sí.
Així, el que avui moltes persones descobriran és el volum que té de pàgines, l'original, acostumats a veure-la en pel·lícula que se'ns passa molt aviat, o veure llibres que no són realment a l'original, doncs que la diferència, penjarem la fotografia perquè vegin, la diferència d'una versió nova amb l'original, que a més ens dius que eren dos volums, dos contes.
Sí, aquest que porto jo és una edició especial que va fer l'editorial Acal, que es diu Alícia Anotada. És una edició de Martin Gardner i, bueno, té d'especial que reprodueix tots els dibuixos originals, que també són dibuixos molt... i les il·lustracions són les clàssiques de John Tenniel. I hem de dir que el llibre... O sigui, nosaltres coneixem més per la pel·lícula de Disney, sobretot, i després per la pel·lícula de Tim Burton, Alícia, com Alícia en el País de les Meravelles, però el llibre conté dos relats, un que és aquest del País de les Meravelles i un altre que és Alícia a través del mirall. Però la història, tal com la coneixem, diguem que té una mica de les dues. No sé si el viatge d'Alícia a través d'aquest món de meravelles o dins del mirall i, bueno, i totes les aventures que ella té fins que torna un altre cop al punt d'on va sortir.
Ens hem perdut alguna cosa que no surti en les versions actuals o que no surtin a la pel·lícula, que sigui sorprenent o així molt bona de comentar?
Aquest llibre, diguem que d'una banda reivindica el clàssic tal com és, com una novel·la o un llibre per a un públic sobretot infantil. Hi havia algú que deia que un bon llibre infantil és aquell que no només agrada als nens. I en el cas d'aquest llibre, clar, va ser publicat fa 150 anys i al Lewis Carroll li agradava molt els jocs d'ingeni, li agradava molt les partides d'escacs, li agradava tot el que era els trencaclosques. I en aquest llibre hi ha molts jocs de paraules que s'entenen sobretot en anglès, però que a més s'entenen fa 150 anys. I aquest llibre el que té d'anotacions són tot aquest tipus de jocs gramaticals o jocs de paraules o que remeten algun tipus també de història més simbòlica, doncs aquí surt anotat. Tot i que recomana la lectura clàssica com una història d'aventures d'un personatge, doncs, que entra en un món de meravelles.
Molt bé. Tu aconsellaries a la gent que s'animi i que llegeixi una d'aquestes obres en el seu format original o amb aquesta densitat de pàgines perquè pugui comparar una miqueta la diferència del que sap amb el que és originàriament?
Jo crec que sí. Fins i tot és un llibre que pot ser llegit pels adults, als nens, perquè no deixa de ser històries que... Nosaltres, igual com a adults, les veiem com que no les acabem, no acabem d'entrar en elles, però ens pot sorprendre molt com els nens, les nenes, quan li expliques aquestes històries tan simbòliques que nosaltres podem entendre alguns significats, però per ells és el món més imaginari que tenen, entren de seguida i fins i tot de seguida comprenen coses que igual a nosaltres ens costa més. Per mi és un llibre que és per llegir als nens i després per joves o més adults, per aquesta història que la coneixem indirectament, doncs per llegir-la en la versió real.
En què més ens sorprendràs en el món aquest de l'Alícia?
Doncs per bueno, per contrarrestar potser aquest llibre que ja es veu gruixut, tot i que el paper ja és gruixut i que no deixa de ser tota la reproducció de l'original, he portat un altre llibre que és més finet, que està adreçat sobretot al públic infantil, tot i que hem de parlar d'un llibre il·lustrat on la il·lustració realment té un pes molt important, no? És un àlbum seleccionat en la Bienal de la Il·lustració de Bratislava el 2009 i és l'Alícia, el mateix format, publicat per la Galera, i una versió escrita per Àngel Burgas i sobretot el dibuix de l'Ignasi Blanc. Uh-huh. I aquest llibre és d'aquests que són ja molt bonics de veure.
Clar, tu somrius perquè és tan diferent un de l'altre.
Sí, són molt diferents.
Ara, en la fotografia podran comparar, és superdiferent,
sí,
tot el format, l'estil de dibuix, perquè aquesta il·lustració, la portada em recorda molt aquest estil del Benjamin Lacomte, aquestes uh-huh. cares així,
sí, sí,
lànguides i tan, tan personals, molt
sí.
maques, la il·lustració és molt maca, i a més, doncs, clar, ressalta molt més la il·lustració que el text poder uh-huh. aquest, i en l'altre passa més desapercebuda la il·lustració.
Sí, l'il·lustració en el cas del clàssic és com un complement, igual per, si estàs llegint el llibre, trobar una il·lustració que com a mínim et doni una pauta del que estàs llegint, uh-huh. i aquest és el contrari, és un text més aviat breu, concís, és una versió una interpretació del conte d'Alícia i sobretot el dibuix més simbòlic, més oníric, més, bueno, blanc i negre, que és blanc i negre i alguns tons grisos, uh-huh. Blaus que bueno, que sobta també, no?
Tu creus que amb aquest tipus d'obra que tothom coneix, es dona ja com molt percebut la història i llavors en les noves històries o en aquests sucedanis no cal posar-hi tantes coses, no? Amb quatre detalls omplen, mm-hmm. oi?
Sí, de fet, també és un bon complement per algú que ha vist, algun nen que ha vist la pel·lícula, alguna de les dues, o un jove, doncs per veure una altra interpretació de la història i per dir que qualsevol història, per clàssica que sigui, un mateix la pot reinterpretar a la seva manera mm-hmm. i el seu propi univers imaginari el pot fer seu. Vull dir que les històries també estan per ser gaudides i per ser reinterpretades tal com les volem.
I tu, des del teu punt de vista de lectora, de consumista de llibres, de devoradora d'històries, com veus l'evolució, en aquest cas, de l'Alícia? Per exemple, amb Disney va ser, podem dir, la primera vegada que li vam posar cara, no?, uh-huh. en aquesta noia,
sí.
i ha quedat com que aquella era l'Alícia, la
sí.
que va fer Disney és la que queda en la imatge de tots.
Sí.
Però sabem si realment era així, rosa, tan fineta, tu l'has pogut comparar amb la descripció original i amb les imatges originals, o és diferent?
Sí, aquí podríem entrar en la part, podem dir, una mica més fosca del Lewis Carroll. Lewis Carroll era una persona que se li considerava asexuada, que no li interessaven les relacions de parella, però sí li agradaven les nenes. No els nens, sinó les nenes joves. I sobretot tenia molt bona relació amb les filles d'una amiga seva. Suposa que era una relació totalment innocua, però no deixa de ser, bueno, eren uns altres temps, potser ara no veuríem amb els mateixos ulls aquestes, i si el que sí que sortien eren fotografies d'una de les noies, d'aquestes nenes, que em sembla que sí que era rosa, però bueno, la tinc a la memòria i no et sabria dir, i sí que Alicia està basada en aquesta nena, o sigui que és fàcil veure amb qui realment no és una Alicia com la de Disney, perquè Disney ja va fer la seva Alicia, però sí que està basada en una persona real, una nena. Aquí és el que dic, està la part fosca que de tant tant surt, que ell era, clar, li agradaven les nenes, en quant
bueno, que no és normal ni
deixem
és sa.
Deixem punts
no?
suspensius, clar.
En aquella època les coses es tapaven mm-hmm. i m'imagino que si ho hagués sigut ara i s'ho hagués destapat, hagués sigut...
Pot ser que sigui una relació totalment... sense cap problema,
sí.
no? Però bueno, no deixa de ser una mica això. Però a ell li agradava... I hem de dir que aquest llibre no hagués estat possible si ell no hagués estimat d'aquesta manera uh-huh. aquestes nenes o tingués aquesta manera de veure potser fins i tot el seu imaginari propi, de dir, em poso a la ment d'aquestes nenes i els explico una història que segur que els agradarà d'un món màgic.
Uh-huh.
El que sí que hem de dir que com a llibre representa diguem que podria anar vinculat a la Grècia clàssica i el tema del viatge, vale? Podem comparar aquest llibre amb l'Ulisses, amb l'Odissea, i perquè el que és interessant d'aquest llibre, i aquí podem relacionar-lo amb altres llibres i amb altres històries també molt, molt properes, és que parla del viatge que fa l'Alícia. Ella, quan entra dins d'aquest món de les meravelles o dins del mirall, el que fa és un viatge on, de la manera que ella entra, no és de la manera que ella surt. Llavors, la interpretació que hem de fer és que és un viatge des de la infantesa cap a la joventut, no? És un viatge on tu no pots tornar enrere. Ja portes una experiència, ja portes un bagatge, i simbòlicament podem dir que és aquesta la història que representa. La podem comparar, per exemple, amb una altra història més actual, i també que hi ha una pel·lícula que és la de Coraline, de Neil Gaiman, o per exemple amb una pel·lícula també molt recomanable que és El viatge de Chihiro. Són personatges, tres nenes, que a través del món imaginari que se'ls presenta i els reptes que han de passar per tornar al seu lloc original, al final el que estan fent és trencar amb la seva infantesa, introduir-se en un camí que és el de la pròpia identitat i personalitat, i quan tornen al punt on volien arribar, al final elles mateixes no són les mateixes persones. I això és el que representaria aquest llibre.
És a dir, que té aquest missatge que de vegades doncs, no es para atenció, o els petits no li veuen la importància, però que després de grans, quan llegim, perquè això recomanem sempre que de grans tornem a llegir els llibres que ens van llegir o que començàvem a llegir de petits, doncs ja li veiem un altre sentit. Algun llibre més de Lewis Carroll perquè puguin recordar els oients quines obres tenim d'ell?
Bàsicament tenim només això.
Ell... No es coneix res més?
Ell va fer més que llibres, això que parlaven de que tenia, li agradava molt l'enginy, sí que va fer més divertimentos, no? Però més per al seu... Ell, si no m'equivoco, ell era de la comunitat d'Oxford i una mica amb els catedràtics, els professors, sobretot de matemàtiques, feien una mica aquests divertiments. Però diguem que la seva obra principal és aquesta, aquestes dues, i el seu personatge pel qual el recordarem sempre és l'Alícia.
I que potser aquest home, quan va abandonar aquest món, ni s'imaginava que 150 anys després hi haurien tantíssimes versions d'aquest llibre que potser, no sé si tu saps, en aquell moment ell li va donar la importància mínima de que podria ser una obra que passés o que transcendís, o simplement ho va fer per un divertiment perquè m'imagino que si hagués sabut l'èxit o l'hagués fet en un temps com ara i hagués tingut èxit, no hagués sigut només un llibre, sinó que s'hagués dedicat potser a escriure més contes.
Ell de fet era una persona que vivia bé, era un tori, estava molt ben relacionat. Diguem que jo crec que va fer aquest llibre no per la necessitat d'escriure, sinó perquè per això, per representar un univers infantil que potser també ell havia perdut i volia recuperar a través de la visió dels nens o les nenes que tant li agradava compartir. Però no consta més. Sí que consta que estava molt ben relacionat en el món intel·lectual, el món polític i social, però no consta que, o a mi no em consta ara mateix, i igual sí que tingués més obres.
És a dir, a nivell popular no se'n coneixen més, el gran èxit ha estat aquest Alícia en el País de les Meravelles. Sí. El segon volum, com ens has dit que és?
Alícia en el País de les Meravelles i Alícia a través del mirall.
A través del mirall, d'acord. Una obra que s'ha fet a moltíssimes llengües, que s'ha traduït i que roda, i que segur que rodarà molt més arreu del món. Tens alguna suggerència més per aquest espai d'avui, Lletra Ferits?
Doncs he passat per la Biblioteca de Govern i allà s'està celebrant una efemèride, que és la dels 30 anys de Pedra de Tartera, de la Maria Barbal, i recomanar qualsevol dels seus llibres, tant aquest com el nou, que és algú com... No, ara estic... Ara no me'n recordo el títol, aquest nou que parla d'una persona que es canvia la identitat,
Quin és el teu preferit de l'autora?
Doncs aquest darrer...
El darrer, el que acabes de llegir? Ara mateix busquem...
Sí, que no, ho sento perquè el vaig llegir fa temps, abans de ser publicat, i ara no me'n recordo el títol.
Molt bé. Doncs ara ho penjarem al Facebook, el títol, i farem la menció, també.
I recordar, i ara aprofitar i llegir a la Maria Barbal.
Has acabat el llibre de la Maria Barbal?
Sí.
Sí? I ara què ens proposaries o què tens entre mans per llegir?
Jo és que com llegeixo un any abans de que es publiquin les coses...
Tens una sort, això ho hem de dir. Hem de dir que ella llegeix les obres que després
es
decidirà si es publiquen i són un èxit.
Sí, i avui he llegit un, bueno, aquest cap de setmana, molt, molt bo, que no puc dir res més, però m'ha agradat molt. I quan surti el recomanaré.
Clar, tu ja saps, abans de que surti, ja saps que surt un llibre molt bo.
Sí.
I tots aquests llibres que els llegeixes perquè és la teva feina, després quan tens temps lliure, llegeixes o no?
Ho intento, però em costa.
Clar,
per sort em trobo amb molt bons llibres que quan es publiquen ja aquests com a mínim ja els tinguin.
Clar, a més és l'avantatge que tens, no? Però d'altra banda potser és desavantatge perquè tu vols llegir alguna altra cosa i llegir és una cosa que no es poden fer dues coses alhora. Escoltar música sí que podem estar treballant i escoltant música, però si la teva feina és llegir i vols llegir, doncs tens que estar pràcticament les 24 hores enganxada als textos. Els teus autors preferits, ens en pots dir algun?
Doncs mira, m'agraden molt els japonesos, m'agrada molt, encara que és britànic, el Kazuo Ishiguro és un dels meus preferits, i ara mateix no et sabria dir perquè estic una mica perduda, però és que m'agraden moltes coses a mi,
doncs, Helena,
molts autors.
Et deixem que marxis, que vagis a llegir aquesta obra que tens tan interessant, sí, que encara no ens pots dir què és,
no,
i que ja augures que serà tot un èxit.
Sí.
I són autors espanyols, estrangers?
No, aquesta és estrangera i quan surti jo la recomanaré.
Ah, molt bé.
I doncs recordaré que quan parlava d'Alícia havia llegit aquest llibre.
Clar que sí, el dia que ell d'Alícia ens va dir que tenia una obra entre mans,
molt,
meravellosa.
Molt, molt, sí, de gaudir.
I a més, doncs, fomentar també que la gent jove i que els nens llegeixin o que almenys vagin a la biblioteca, perquè si no van a comprar els llibres, doncs la biblioteca també és un lloc molt relaxant,
sí,
per llegir, i a més se'ls poden endur en préstec a casa.
Exacte.
I després tornar-los, i que és una de les millors propostes que podem fer al nostre jovent, que es desenganxi una miqueta del mòbil, dels missatges de text, i que vegi com s'escriuen les coses amb totes les seves lletres.
Que deixen una mica del temps per llegir. Que
clar,
facin
que
tot
sí
el que vulguin, però
sí,
que
sí,
preservin
sí
una miqueta de temps per llegir, que els hi farà molt bé.
I que llegeixin amb totes les lletres, no com aquests missatges que ara fan,
sí,
moderns, que es van,
sí,
menjant tot.
No, sí.
Que ara ja no sabem si arriba un moment que ja posem els textos tan abreviats que no sabem si estem fent-lo bé o malament quan,
sí, sí,
volem escriure la paraula sencera.
Sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Helena Aranda, per haver estat amb nosaltres amb aquest Lletra Ferits, per portar-nos a l'Alícia de les Meravelles aquí a la ràdio, i serà fins la propera. Gràcies.
Molt bé, gràcies.